retinguts. Pel que fa al temps, continuen arribant núvols alts i mitjans, més trencats al terç nord. Sembla que les nevades podrien arribar, sobretot, a les Terres de l'Ebre. És tot a aquesta hora. Fins ara.
Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
Hola, què tal? Com esteu? És temps de sendes. Per tant, moment de fer senderisme, excursionisme i viatges. Propostes que, si bé no ara, ben aviat puguem tornar a fer. Com sempre, el nostre programa es composa de tres seccions. Les tres d'avui són les que presentem ara mateix en el sumari. Per començar, us recomanem cada setmana un espai web, un blog o un compte a qualsevol xarxa social que difon el territori i que sigui una bona eina de consulta. El que us presentem avui posa de relleu la importància de conjugar turisme i sostenibilitat, de fer compatibles el medi ambient i el seu coneixement, primant la qualitat per damunt la quantitat. Estem parlant d'Ecoturisme Catalunya. Ens ho explicarà el seu creador, en Raimon Durà. Tanquem un cicle que ens ha dut a passejar pels gorgs negres que tenim a Catalunya. Avui el Xavi Tió ens porta fins al límit nord de l'Alt Camp, a un poble que ja vam visitar a principis d'aquesta temporada, Querol. Farem una bona caminada per un terreny muntanyós i sorprenent, amb la seva fitxa tècnica, distància, temps, desnivell, dificultat i, evidentment, bibliografia. I anem a posar color a l'apartat de viatges. El color blau del mar i del cel i el blanc de les parets de les cases. Dos colors molt característics en una illa com Santorini. Poc més de 70 quilòmetres quadrats que donen per molt. Ens hi porta tot seguit el Pedro Elvira, els quaderns del viatger. Entrem en matèria d'aquest sendes número 391. Veniu? Doncs va, que marxem. El turisme, una activitat del tot necessària en un entorn mediterrani com el nostre. Necessària per l'economia, sí, però necessària també per tots nosaltres. Perquè ens agrada i ens enriqueix, perquè ens ajuda a descobrir, perquè desenvolupa el territori i l'equilibra, i sobretot perquè tots i cadascú de nosaltres entrem en comunió amb el medi ambient. Aquesta és la idea base que defensa Ecoturisme Catalunya, una iniciativa molt jove de la que avui ens fem ressò. Ecoturisme Catalunya, de fet, va néixer a principis del 2019 de la mà d'en Raimon Durà, un apassionat de la natura, guia i educador ambiental a les escoles, que defensa el turisme, però que alhora diu que la sostenibilitat i el medi ambient no són negociables. Ell mateix ens ho explica d'aquesta manera.
El medi ambient ha de ser sempre el pilar bàsic de qualsevol societat, ja sigui pels beneficis econòmics com els de la salut. Hi ha un proverbi indi que diu: només després de que l'últim arbre sigui talat, l'últim riu sigui contaminat i l'últim peix sigui pescat, ens adonarem que no ens podem menjar els diners.
Ecoturisme Catalunya és un altaveu que difon les característiques i curiositats de la natura al nostre país i que promou el turisme sostenible de qualitat per descobrir valors naturals, culturals i històrics en benefici mutu entre la població local i els visitants. Raimon Durà.
Vam detectar que hi havia una necessitat de trobar alternatives al turisme tradicional del nostre país. I és per això que vam voler posar sobre el mapa turístic zones molt més desconegudes, on la natura fos la protagonista de l'experiència a través de les xarxes socials, esdevenint així el primer compte d'ecoturisme a nivell català.
Un primer compte a xarxa sobre Ecoturisme a Catalunya que té aquests continguts.
A Ecoturisme a Catalunya trobareu principalment informacions i les millors curiositats de la natura i de diferents espais naturals del país. Tractem des de la vegetació a la fauna, però intentem que sigui d'una manera molt amena i didàctica. El que volem és que ho pugui entendre tant un adult com un infant. També som un mitjà per donar a conèixer les diferents activitats ecoturístiques del territori, com poden ser visites guiades, exposicions, tallers, etcètera.
Per això, el Raimon i la Núria, la seva parella i col·laboradora en aquest projecte, investiguen minuciosament tota activitat turística que volen recomanar, sobretot perquè compleixi un seguit de criteris abans de publicar-la a les xarxes. Per exemple, que no aposti per quantitat, sinó per qualitat, que permeti contractar serveis de guiatges interpretatius per multiplicar-ne el valor i que promogui el comerç i la restauració locals. I és que la matèria primera que se li planta al davant és excepcional. Ho destaca en Raimon Durà, i des d'aquest programa no ens hem cansat de repetir-ho. Vivim en un país amb una varietat de paisatges extraordinària.
Amb 100 quilòmetres de diferència, trobem platges i cales de somni a la Costa Brava, climes alpins i muntanyes de 3.000 metres als Pirineus, zones semidesèrtiques en alguns racons de Lleida, o un magnífic delta al sud del país, que és hàbitat de centenars d'espècies. Atenció a la dada, som una de les regions més biodiverses d'Europa. Com podeu veure, ens hauríem de sentir els més afortunats del món per tenir un país tan i tan ric. Això sí, el turisme tradicional ha posat molts cops en perill aquests valors que hauríem de defensar amb dents i ungles.
Un turisme tradicional, el dels autocars i toc de xiulet, radiocassets, sabates de tacó, que ja ha fet bona aquella expressió de morir d'èxit en alguns punts del nostre territori.
Quantes vegades, per exemple, he vist la imatge a Barcelona, a la Costa Brava o inclús a la Fageda d'en Jordà d'arribar un autocar ple de gent, baixar 50 persones, tiren 4 fotos, ja que estem alguna ampolla al terra, i al cap d'una hora els recullen i se'ls enduen a un altre indret. Aquest turisme no porta res, ni al territori ni als propis visitants, que marxen sense saber ben bé on són, què és el que els envolta, quins plats s'hi cuinen o com és la gent del propi territori.
Així doncs, Ecoturisme Catalunya vol precisament tot el contrari, implicar plenament el visitant amb el territori en el que es troba i fer-ho d'una manera més pausada, no pas a toc de xiulet. I com sempre, demanem a tots els creadors de blogs, pàgines web i comptes a les xarxes socials sobre el territori des de diferents perspectives que ens facin un suggeriment. El seu racó amagat, aquell lloc especial, poc conegut, recòndit moltes vegades, però de gran bellesa, que ens reconcilia amb el nostre entorn. Pel Raimon Durà, aquest indret se situa a l'Alt Empordà, dins el Parc Natural del Cap de Creus. Estem parlant del Cap Norfeu.
Sortim des de Cala Pelosa, però també es pot fer sortida des de Cala Montjoi, i passarem per un dels indrets amb les millors vistes d'Europa. Quan arribem a la Torre de Norfeu, si el cel és clar, podrem veure els parcs naturals dels Aiguamolls de l'Empordà i del Montgrí i les Medes, a més de veure els pics més alts dels Pirineus. Des d'aquest punt entrem a la Reserva Integral de Cap Norfeu, un espai amb la màxima protecció natural del país on està completament prohibit sortir del camí degut a l'incalculable valor natural de les espècies que alberga. Fer tota la volta són unes 4 horetes, això sí, eviteu completament la temporada d'estiu. I si podeu, visiteu-ho entre setmana, ja que estareu sols i podreu connectar plenament amb la natura d'aquest indret màgic.
Doncs Ecoturisme Catalunya, una proposta molt jove i compromesa amb el turisme compatible amb la preservació del medi ambient i la priorització de la qualitat per sobre de la quantitat. Si us interessa, seguiu-los a Twitter a l'adreça socecoturista o bé a Instagram amb l'identificador Ecoturisme Catalunya.
Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
Tot tot allò que comença arriba un moment que s'acaba, i els cicles també comencen i s'acaben. I el nostre, dedicat en el món del senderisme, als Gorgs Negres, avui toca la seva fi. Xavi, tio, com estem?
Ah,
què tal?
Maria, Déu vos guard, com anem?
Molt bé, vam anar a Santa Cecília de Voltregà, per exemple, va ser un dels Gorgs Negres que vam estar també en un segon Gorg Negre, ajuda'm,
a Gualba,
al Montseny, a sota el Montseny.
Just.
I avui ens toca anar cap a les terres de l'interior de Tarragona, per cert, amb una localitat que ja hi vam anar a principi d'aquesta temporada.
Sí, cap a Querol. Com bé deies, acabem la trilogia que hem dedicat als Gorgs Negres, aquesta sèrie de propostes que tenen el mateix nom. Dèiem que, talment com a la geografia catalana, tenim diversos estanys llongs o diversos colls de jou, també trobem més d'un gorg negre, i que aquest seria el fil que ens lligaria a tres excursions que ja us vam començar a proposar fa dues setmanes, com bé deies, quan vam anar cap al Vallès Oriental, però ja tocant a la Selva, per parlar del Gorg Negre de Gualba. Vam continuar la setmana passada quan vam anar a Osona per proposar el Gorg Negre de Santa Cecília i de Voltregà, i als senders d'avui parlarem del Gorg Negre del riu Gaià, a Querol, a l'Alt Camp, amb el qual tancarem aquest petit cicle.
Situem-nos, perquè nosaltres sabem on és Querol, però potser algú que ens escolta no ho acaba de tenir el tot clar.
Doncs hem d'anar cap a l'Alt Camp, al sector nord-oriental de la comarca, al límit amb la Conca de Barberà, l'Alt Penedès i l'Anoia, per situar-nos a uns 30 quilòmetres d'Igualada per la carretera del Pont d'Armentera. Arribem al petit nucli de Querol, d'uns 50 habitants, deixem el cotxe davant de l'únic restaurant del poble i comencem a caminar per la mateixa carretera en el mateix sentit que hi havíem arribat en cotxe, és a dir, cap a sud, un centenar de metres, per anar a entrar al poble pel carrer que ens porta a la plaça. És interessant perquè al costat del consultori mèdic trobem un espai sota uns porxos on hi ha exposades les maquetes dels diversos castells de la zona, el del mateix Querol, el de Segurella, el de Salmella, etc. Hi han també diversos plafons explicatius i jo crec que val força la pena dedicar-hi una estoneta.
Molt de patrimoni, Querol, sí. Molt de patrimoni.
Sortim de la plaça pel carrer de la Font, passem per davant de l'Ajuntament i de diverses cases antigues de pedra i arribem quasi a sortir a la carretera, però d'allà mateix arrenca el carrer de Montagut que ens acaba d'apropar a la Font de Querol, una zona sota grans alzines i roures, amb una zona de pícnic i bancs per reposar a l'ombra, i de la Font surt un camí per l'altra banda que ara sí que ens porta a creuar la carretera i agafem una pista que ens surt just a l'altre cantó davant, que davalla suau, la seguim poquet perquè el primer revolt fort a la dreta la deixem per una de secundària que per entre camps marjats d'oliveres i ametllers ens baixa a les runes del Mas Benet. Aquí deixem la pista per un senderó que el que fa és fer drecera per anar a fer tot una ziga-zaga, una volta de la pista, i per dintre d'una pineda jove ens baixa fins a reprendre aquesta pista més avall i acabar d'arribar al Mas Buixant, que és un mas habitat, refet, rehabilitat no fa massa, i passem per davant i acabem de baixar fins al riu que hi ha, en un punt que sobre unes grans roques hi han instal·lat un pont tibetà que el creua cap al marge dret per sobre d'un gorg i un salt d'aigua força bonics. El sender aquí el que fa és pujar a una pista que va resseguint el riu aigua savall a una certa alçada per entre un bosc de pins. Al cap d'una bona estona baixem a nivell del riu i arribem a una gran balma que antigament havia estat obrada, és el Corral de l'Espluga. Poc més enllà ens apropem fins als camps del Mas Esplugues, encara en ús, sobre una petita presa que era l'entrada d'aigua d'un canal que antigament alimentava el Molinot, per on passarem més endavant. D'aquí del Mas Esplugues nosaltres baixem a creuar el Gaià per un puntet i ara pel marge esquerre traspassem un camp abandonat fins a un enorme pi que ens serveix de referència al final d'aquest camp. És un pi monumental que necessitem tres persones per abraçar-lo i d'una alçada considerable. Tenim al costat del pi el llit del riu en una zona que s'engorja una mica i conforma l'estret del Mas de Biosca. Aquí és on trobem unes passarel·les de fusta clavades a la paret que ens permeten passar aquesta mica de zona, aquest pas, no? A l'altre cantó d'aquest petit engorjat arribem a les runes del Molinot que dèiem abans, on podem contemplar la sortida d'aigües. L'edifici està bastant enrunat. I a tocar tenim ja unes altres passeres de fusta que ens creuen el riu, i el camí ara es posa pel costat d'un antic canal, el resseguim fins a una altra zona amb més passarel·les penjades sobre l'aigua, i més enllà per una zona de camps de avellaners i per un parell de punts on veiem túnels d'obra del canal d'aigua i un túnel excavat a la roca, que el camí salva amb un tercer tram de passarel·les de fusta, fins que al poc ja arribem als afores del pont d'Armentera. Aquí girem cua, desfem tot el camí que havíem baixat riu avall, ara riu amunt, fins al pont tibetà, ara sense traspassar-lo, pel marge dret remuntem el riu, arribem primer a les runes del Molí de Querol, tornem a traspassar el riu per un puntet de fusta i acabem d'arribar fins al Gorg Negre, una zona encinglerada a banda i banda, amb altes parets que forma un allargassat congost on s'ha construït una petita presa. Podem aprofitar per banyar-nos si és l'època, i aquí tornem a desfer la ruta, desfem un trosset de camí fins que veiem una estreta passera que ens permet creuar el riu ara fins al marge esquerre. I a l'altra banda tenim una pista que, per entre camps abandonats i per sota d'algun bonic roure, ens puja a retrobar la carretera molt a prop de l'entrada de Querol a tocar del cotxe.
Doncs una bonica ruta. I, si em permeteu, la sensació, passejar-se pel riu Gaià als voltants i veure aquelles algues allargassades que s'estiren, sí, en el mateix sentit del curs de l'aigua i que li donen un aspecte molt màgic, especialment a la zona del Molinot. Realment, prepareu les càmeres, perquè és molt fotogènic i és un lloc molt màgic. Té un encant especial.
Sí, a més li dona un contrast molt acusat entre el blau de l'aigua quan no hi ha les algues, el verd d'aquestes algues, i els voltants, les parets de pedra blanquinosa.
Fet l'apunt, anem per la fitxa tècnica. Distància recorreguda.
Doncs estem parlant d'uns 16 quilòmetres.
Desnivell?
Un desnivell d'uns 380 metres de desnivell positiu.
Temps?
Unes 5 horetes efectives.
Dificultat?
Jo li posaria un 1,5 sobre 5. Trobem petita pujada i baixada forteta i algun pas que ens pot dificultar quan creuem el riu Agual.
Cartografia?
Tenim un full de l'editorial Piolet que ha cartografiat molt bé aquesta zona. Es diu Muntanyes de l'Alt Gaià, escala 1-20.000, que ens agafa tota la zona de la proposta d'avui, i a Wikiloc trobarem, com sempre, un munt d'itineraris d'aquesta proposta.
Gràcies, Xavi, fins la propera.
A reveure.
Sendes.
El blau i el blanc s'imposen en qualsevol foto que vulguem fer de l'illa de la que parlarem avui als quaderns del viatger. I és que, com passa amb la bandera grega, aquests dos colors són predominants a Santorini, però amb l'afegitó també del color taronja, el color de les sortides i de les postes de sol, i que és un motiu més per visitar-la. Estem parlant d'un arxipèlag grec situat al sud de les illes Cíclades, que és el resultat d'una gran explosió volcànica que va enfonsar una part central i que va deixar al descobert un anell delimitat per penya-segats, l'actual illa de Santorini. Tan sols té 73 quilòmetres quadrats i viuen unes 16.000 persones. Els dos nuclis principals són Fira i Oia. Lloc d'una i mil fotografies, de costes abruptes i escarpades, de poblacions amb cases de parets emblanquinades i d'hospitalitat mediterrània. El Pedro Elvira hi va ser i ens detalla el més essencial de tot allò que va viure i veure a Santorini.
Hola, sóc Pedro i us explicaré un viatge que he fet recentment a Santorini. Vaig estar 2 dies concretament a Santorini i el recorregut que vaig fer va ser... vaig arribar a Fira, que és la capital, provinent de Creta. Vaig sortir d'Heràclion, que és la capital de Creta, i en 2 hores vam arribar a Fira, que és la capital de Santorini. El desplaçament va ser en vaixell, des del port d'Heràclion. A l'arribar a Fira ens vam desplaçar amb autobús a Oia, que és l'altra població més coneguda de Santorini, i allà vam passar una nit. I el dia següent, d'Oia, vam tornar a Fira, vam passar el dia a Fira, vam passar també una nit a Fira i després vam tornar cap a Creta. Fira és la capital de Santorini i es troba a la zona més oest de la illa i està ubicada a 260 metres sobre el nivell del mar. El poble està mirant a la caldera del volcà, que és la part central on hi havia el volcà que pues, està enfonsat. Són típiques de Fira les cases que estan encalades així en blanc i moltes que estan excavades dins de les roques volcàniques. No és molt gran. Està formada per molts carrerons i comerços també encalats en blanc, però és una ciutat bastant petita. Oia és potser el lloc més desitjat de la illa de Santorini, fonamentalment per la fama que tenen les seves postes de sol, que són conegudes arreu. Jo vaig viure això. A l'hora de la posta de sol, tota la població i tots els turistes busquen un lloc per veure-la. I és una sensació així com bastant emocionant. Hi ha moltes terrasses i per prendre pues, una copa de vi o un cafè mentre la veus, però tampoc cal anar a un restaurant, sinó que et pots posar en qualsevol carrer que dona al mar i et dona la possibilitat de veure la posta de sol i la pots admirar tranquil·lament. Oia és més coneguda per les postes de sol, tot i que Fira, que és la capital, també les pots veure. El caràcter religiós de Grècia ha influït molt en aquestes petites capelles que tenen la cúpula exterior blava i que adornen molt tota la illa de Santorini, i concretament Oia és potser el lloc on aquesta cúpula, la típica foto que es veu de Santorini, és una cúpula d'una església que està concretament a Oia. Santorini no és el destí més oportú per la gent que vagi buscant platges, però platges n'hi ha. I concretament nosaltres vam anar a un parell i voldria fer menció especial d'una d'elles que està a prop d'Akrotiri, que és la platja vermella. La platja vermella és una platja que és tota de roca volcànica vermella. I realment quan arribes la visió és espectacular perquè és un penya-segat tampoc molt gran però considerable, amb tot un munt de roques caigudes sobre el mar que configuren la platja, i a sorra et pots estirar amb la tovallola, però clar, el contrast del vermell amb el blau del cel i el mar és bastant espectacular. La gastronomia és la típica grega, l'amanida grega, que és ben coneguda, porta la feta, que és el formatge estrella d'aquesta amanida, olives, pebrot i tomàquet, fonamentalment. A part de l'amanida grega, per exemple, ells fan molt les verdures amb molta espècie, carns i peixos també variats, la carn de porc, fonamentalment, i també una cosa que és molt coneguda, que és la moussaka. La moussaka és una espècie de lasanya amb una mica també de beixamel, però que fonamentalment està feta amb albergínia. I realment la recomano perquè està boníssima. Crec que l'imprescindible és perdre's pels carrers tant d'Oia com de Fira, passejar, perquè cada racó doncs pot ser una postal. A la gent que li agradi la fotografia pot tenir un problema perquè cada instant vols fer una fotografia, perquè canvia la llum, veus un racó diferent i sempre està el mar, el blau del cel, el blanc de les cases, i aquest contrast és molt llaminer a l'hora de fer fotografies. I sí que evidentment recomano que qui vagi ha d'anar amb la càmera a full. Crec que a Santorini la defineixen més els colors, que serien el blau, el blanc i també els ataronjats de les postes de sol. Si Santorini l'hagués de definir amb una sola paraula, em costaria, i per tant no utilitzaré una sola paraula, la definiria com un autèntic balcó al mar. donat a l'explicació que t'he fet abans de que tant Noia com Fira són pobles que estan literalment colgats dels penya-segats de Santorini. Llavors, es parla moltes vegades de poblacions que són balcons al mar, un balcó al mar, però potser el balcó al mar que més autèntic he visitat ha sigut la illa de Santorini, i així la definiria, com un balcó autèntic al mar.
I ara sí, hem de posar el punt i final després d'aquesta visita a les illes gregues i concretament a Santorini. S'ha acabat el nostre temps. Recupereu aquest i anteriors continguts a través del web de la xarxa de comunicació local a la carta /sendes-radio. Rebeu una salutació molt cordial de tot l'equip que fa aquest programa, el Jordi Acosta i l'Andreu Ortega a les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i que us ha parlat en Jaume Monés des de l'edició i presentació. Gràcies per escoltar-nos, per ser-hi un dia més a l'altra banda. Que sigueu feliços i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.